Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
20 de febrer del 2018, les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Per primer cop, Toni Saligrat ha parlat obertament de nerviosisme i de bloqueig als seus jugadors després de l'últim partit contra la Penya Deportiva. La veritat és que aquest Sabadell ens està acostumant a patir més del compte, segurament contra els equips de la part baixa. És capaç d'empatar el camp del líder, el Mallorca, de guanyar el de l'Elche, però en canvi després, en les dues últimes jornades, per exemple, un punt de 6 possibles contra dos rivals de la zona de descens. A 12 jornades pel final del campionat arriba l'hora de la veritat i el test d'aquest diumenge amb mesurarà, en certa manera, si el bloqueig va a més o torna la tranquil·litat. Fins i tot si els més agosarats encara tenen temps per animar-se amb cotes més altes o no. L'Atlètic Balears segur superaran nervis i en angoixes el Sabadell. Aquest sí era un equip per lluitar entre els primers i ara mateix és penúltim. Ha canviat d'entrenador, no un cop, dos, i després de dues jornades, Manix Mandiola encara no coneix la victòria. Així que per bloquejos no serà. A veure si aquest cop sí, el centre d'esports aprofita la situació de fragilitat a la taula classificatòria del seu rival.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
De tot menys bloquejat, el control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui passa per aquí el Frank Lluís per ampliar la seva lleixa dels herois i la de l'Hotel Suís. Coneixerem també el parer de Toni Saligrat de l'actual moment del Sabadell, també el rol que té Víctor Martínez i el tram final, vòlei i pàdel.
I fora de l'hotel?
El Barcelona visita 8:45 Stamford Bridge per disputar l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Chelsea. A la mateixa hora, el Bayern de Múnich rep el Beşiktaş turc. Ahir, en el partit que tancava jornada primera divisió, golejada del Getafe 3-0 davant del Celta de Vigo. Per cert, el Beijing Guoan xinès ha fitxat a Jonathan Viera de Las Palmas i el jugador del Villarreal, Rubén Semedo, ha estat detingut per la Guàrdia Civil presumptament per lligar i agredir a un individu. És la quarta denúncia que rep el portuguès en 4 mesos. Sorpresa a la Copa Anglesa. El Manchester City de Guardiola va caure eliminat ahir per 1-0 a mans del Wigan Athletic. Ara mateix, equip de tercera categoria. I el pivot brasiler de l'NBA, Thiago Splitter, campió d'un anell amb San Antonio Spurs i també ex del Bilbao o del Baskonia, ha anunciat la seva retirada al no poder recuperar-se d'una lesió al maluc patida l'any 2016.
I a les xarxes socials.
L'enquesta feta pels companys de Gol Televisión buscant el millor gol modest de l'última jornada. Sobretot per la curiositat que són 4 jugadors del Sabadell. Adriana Martín, ara al Màlaga femení, marcant des del mig del camp. Sergio Montero, ara al Ripollet. Ramon Verdú, de l'Ontinyent. O Marc Fernández, l'heroi d'Ipurua, que va signar doblet amb l'UCAM Múrcia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Moisés Hurtado, migcampista en el seu dia d'equips com l'Espanyol, l'Eibar o l'Olympiacos, de Badia del Vallès i nascut a Sabadell, avui fa 37 anys.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Minuts per sobre de les dues, entrem en matèria en aquest dia de descans, com és habitual els dimarts per la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Dia de reflexió per nosaltres aquí a l'Hotel Suís, amb el marge de 48 hores des de l'empat in extremis contra la Penya Deportiva i analitzant sobretot la situació actual de l'equip a 8 de la part alta, a 6 de la baixa i faltant 12 jornades pel final. Per tant, gairebé últim quart de competició al que som a punt d'encetar. Interpretarem aquesta situació amb l'entrenador, amb Toni Saligrat, recorrent un cop més a les contres i a la pilota aturada com l'essència d'aquesta segona divisió B. El valencià ha assegurat que en aquesta categoria, quan et toca elaborar més del compte, ho passes malament.
Els equips que opten per fer un atac combinatiu amb camps que estiguin molt bé, que no és el cas del nostre, no guanyen. Per norma general, com se guanyen els partits aquí? Com s'obren els marcadors? A segona B i a segona A. Després d'una recuperació atac ràpid, el nostre gol, o amb una BP, o amb un córner. Què passa quan el rival se posa per davant? Com si ens posem nosaltres, que els rivals fan un passet enrere i en aquest cas el rival té que començar a elaborar, a passar-se la pilota i arribar a la porteria rival i aconseguir ocasions de gol passant-se la pilota. I evidentment amb aquesta categoria ni els jugadors tenen molta qualitat per això, ni els camps estan massa bé.
Ja ho deixava caure ara a Saligrat, els camps no estan massa bé. Un cop més, la gespa de la nova Creu Alta va ser motiu de comentari pel seu no massa bon estat, excessivament irregular, però al marge d'això, per primer cop en molt de temps, Saligrat va reconèixer cert nerviosisme, certa angoixa i fins i tot un punt de bloqueig en els seus jugadors. El partit contra la Penya Deportiva Santa Eulària, diu el de Torrent, és el primer cop en el qual ell ha detectat aquests símptomes.
I si això li sumes aquesta sensació de nerviosisme, de bloqueig, i aquells t'arriben una, pam, i damunt te la fan, sigui de falta directa, sigui de córner, sigui de lo que vulguis. Clar, és que són humans, vale? I sí, jo també els hi veig aquesta sensació, vale? de bloqueig, però ja t'he dit que és per voler i perquè per norma general fent tant o més que el rival, normalment o no guanyes o últimament a més perds.
Això sí, discurs prudent el de Toni Saligrat parlant de realisme, de tocar de peus a terra, en certa manera, com ja explicàvem ahir aquí amb el Sergi Garcés, els dilluns parlant amb ell una miqueta del postpartit, en aquest cas de l'1-1 contra la Penya Deportiva Santa Eulària. La idea de tothom, l'objectiu col·lectiu, és el de ser entre els millors. La realitat, diu l'entrenador, és una altra, és establir bases.
Que això és Sabadell i és un club amb història, amb solera. Ha vingut un entrenador que ve d'uns anys d'èxit i el club ara està dirigit per uns propietaris que fan les coses molt bé i que també són molt ambiciosos. Però avui havia que sentar, aquest any era per sentar bases. Això estava molt malament a tots els nivells, social, econòmic, institucional i esportiu. Vale? Anem a sentar bases. És que estem aquí, clar, els que estiguin descontents amb aquest equip aquest any, sobretot és perquè volen fer playoff i ens veuen lluny. Si no, és que no hi ha ni mig motiu.
Doncs ni mig motiu, assegura Toni Saligrat, més enllà del punt de descontent de no veure el Sabadell entre els primers classificats en el que portem de temporada, 26 jornades ja del campionat. Per tant, Saligrat ho té clar, a 8 punts de la part alta, la promoció d'ascens no és un objectiu real, entre altres coses per les característiques, diu, com a club i com a plantilla del Sabadell comparat amb d'altres.
Però és que jo sóc el primer, que vull que aquest equip pugui estar a dalt i faci playoff. Tots ho volem, però no era l'objectiu aquest any, no, ni de lluny. Seria una mica inclús ofensiu per altres equips que s'han gastat molts diners, que ja tenien una base, que tenen una economia molt més potent que la nostra i que també estan més o menys com estem nosaltres.
I encara una més dins d'aquesta radiografia ràpida que avui hem preparat en aquest dia de descans del Centre d'Esport Sabadell de Toni Saligrat, més enllà de futbol, més enllà d'un canvi o un altre, un jugador o un altre, analitzant la situació col·lectiva del Centre d'Esport Sabadell, el valencià en aquest cas especulant sobre el que pot succeir en les 12 jornades que resten de Lliga. El play-off és lluny, això és una evidència, no és l'objectiu, però això no implica renunciar a res, no implica renunciar al que queda de temporada, ni molt menys ser conformista, i en aquest sentit, Toni Saligrat ha tret la calculadora a passejar.
Avui estem a la 26, el quart és el Cornellà, a 8, i nosaltres som l'11 o el 12, però estem a 8 del play-off, a 8 a la 26. Imagina't, a 10, a la 30, se pot. Aquí pot passar ara. Anem a ser objectius, per favor. Anem a ser objectius. Què tenim aquí? Què tenim? Quin equip hem firmat? Com està l'equip? Quants jugadors tenim en condicions? Què tenim? Realment, algú pensa que anem a fer playoff? Bueno, però jo crec que se pot. Però crec que se pot perquè és el que jo vull, perquè sóc molt ambiciós. Però realment ni és l'objectiu ni pot ser. Hem fet un equip per aconseguir això.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Toni Saligrat, analitzant la situació, es pot fer playoff a 8, faltant 12 jornades pel final, però ni molt menys ha de ser aquest l'objectiu pel que resta de temporada. Si arriba, serà benvingut. De seguida sentirem també Víctor Martínez, el jove migcampista del Centre d'Esport Sabadell, parlant al voltant d'aquesta qüestió. Abans, però, avui hem posat la lupa en el seu rol a la plantilla, un jugador que apuntava moltes maneres, ara fa justament una volta, quan va començar a tenir molt de protagonisme. Per exemple, la setmana vinent, per exemple, visita la nova Creu Alta l'Atlético Saguntino. Avui hem confirmat l'horari de les 12 del migdia, un cop més, en horari matinal, jugant al Sabadell a casa, i aquest cop no era necessari o no era imprescindible, normativa en mà, perquè el rival no és un conjunt balear, sinó que serà l'Atlético Saguntino. A la primera volta, a Morvedre, es va estrenar Víctor com a golejador a segona B en aquell camp, en el del Saguntino. Però últimament el mataroní ha perdut un cert pes, podríem dir, en els plantejaments de Saligrat. Avui ens preguntem pel moment que travessa Víctor Martínez en aquest informe amb la veu del Sergi Garcés.
El protagonisme de Víctor Martínez en el que portem de temporada al Sabadell ha anat de més a menys. El futbolista mataroní és un dels canvis habituals de Toni Saligrat, però malgrat el seu bon rendiment, no acaba de tenir continuïtat. El migcampista ha jugat un total de 471 minuts, el que suposa una mitjana de 18 minuts jugats per jornada. Està en la línia d'altres futbolistes amb fitxa sub-23, com ara ve Mario, que n'ha disputat 442. D'entre els joves, el que més oportunitats ha tingut és Jeremy Guillemenot, amb 734 minuts en el que portem de campanya. En el cas de Víctor, però, el seu rol a l'equip ha anat de més a menys, com dèiem. Posem-li xifres a aquest argument. A l'octubre i novembre, entre les jornades 9 i 14, Víctor va sortir 4 vegades com a titular, les úniques titularitats en el que portem de campionat. Va ser davant l'Atlético Saguntino, el Llagostera, el Cornellà i el Club Deportivo Ebro. De 26 jornades, tan sols n'ha disputat els 90 minuts en un partit. Va ser a la derrota 3-0 al Municipal de Cornellà. Tot i no ser punta, i malgrat els pocs minuts, Víctor és el segon màxim golejador de l'equip, només superat per Felipe Sanchón i empatat a 2 gols amb Pedro Capó, Miguel García i ara Arturo Rodríguez. Les dianes del futbolista maresmenc van arribar a Morvedre davant l'Atlético Saguntino i el de la sentència contra l'Alcoyano a casa, a la nova Creu Alta. A les últimes jornades, però, Víctor està entrant només en els últims minuts de partit. En tot el 2018, per exemple, no ha arribat encara l'hora de joc. Aquest diumenge, contra la Penya Deportiva, ha estat l'enfrontament amb més minuts per a Víctor, amb un total de 21. I al marge d'aquest duel, en el que portem d'any, l'encara jugador del Sabadell B ha disputat 8 minuts davant l'Olot, 1 contra l'Hèrcules, 6 en el partit del Deportiu Aragón i 16 a Paralada. Per tant, d'entre els joves, Víctor és un dels que més ha fet jugar Toni Saligrat, però sempre ha estat a les acaballes de l'enfrontament. I la millor mostra és que no és titular ja des del 12 de novembre.
Víctor Martínez, per tant, habitual en els canvis, però jugant pocs minuts en els últims mesos de competició. Ell també ha recordat el precedent que apuntava Toni Saligrat fa un moment, el de la temporada passada de l'Atlètic Balears, com un punt al qual aferrar-nos si som molt ambiciosos. No és tan lluny com sembla la part alta, diu Víctor, però en la línia del que sentíem també de Saligrat, anant pas a pas.
La classificació, al final, queda mucho. Parece que no, però hay pocos puntos de distancia, aunque no lo creas. Y con 3 partidos te pones arriba y ya estás tocando ya la zona alta, pero hay que ir paso a paso.
Piano, piano, toca anar, diu, demana, sobretot Víctor Martínez, entre altres coses perquè els de la part baixa estan reaccionant i prou bé que ho sap el propi centre d'esport Sabadell, que va perdre contra un rival en descens com el Parlada Girona B fa un parell de setmanes i que va empatar la setmana passada contra un altre com la Penya Deportiva. Un clàssic a aquestes alçades, s'apropa la crema i els que són a la zona perillosa volen sortir d'aquí millorant les seves prestacions a marxes forçades.
La gente que, o sea, los equipos de abajo, cuando ya empieza la segunda vuelta, ya empiezan a contar los puntos y les va la vida. O sea, todo el mundo quiere mantenerse en segunda B, pues, o subir. Y son equipos que cuestan, son rocosos y de abajo siempre va a costar. Siempre van a tener más ganas que incluso los de arriba. O sea, a lo mejor los de arriba están más relajados, buena dinámica, pero de abajo siempre van a ir a morder.
Una bona alerta, tenint en compte que aquest diumenge, com dèiem, a les 12 al Centre d'Esport Sabadell visita precisament el penúltim classificat, un Atlètic Balears, que demà ja anirem analitzant una miqueta més a fons, però que apuntava a la part alta i de moment amb prou feina s'hi pot lluitar per no despenjar-se a la classificació, malgrat haver tingut ja 3 entrenadors. El partit serà diumenge a les 12, demà l'equip tornarà als entrenaments, centrant-se ja en aquest enfrontament a Son Malferit. 10 segons i un quart de 3, la veritat és que avui em fa patir. El Frank Lluís ja el tenim per aquí, de seguida ampliem la nostra lleixa dels herois.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
El Sabadell es retroba aquest diumenge amb Mànix Mandiola, l'entrenador d'aquell Eibar del 2011 que no va poder amb el centre d'esports de Lluís Carreras. Les coses, però, han canviat moltíssim. No hi ha un playoff pel mig. El tren del futbol professional ha passat de llarg de la nova Creu Alta i Mandiola no entrena l'equip d'Ipurua, sinó un Atlètic Balears en situació crítica.
Sabadell en joc.
Nosotros también tenemos que jugar un poco con eso, con que ellos eran un equipo hecho para estar entre los 4 o 5 primeros, como tú has dicho, y no lo están.
Parit per ser un equip de la part alta, el Balears és penúltim classificat, però a Sabadell l'equip tampoc està per tirar coets i el precedent d'una patacada contra un rival de la zona de descens, malauradament, és ben present i per partida doble. Diumenge, des de 2:15, som malferit, Atlètic Balears, centre d'esports Sabadell.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, y os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La lleixa dels herois, amb Fran Lluís.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar.
Sona a Groenlàndia, aquí a l'Hotel Suís, i un ja s'espanta perquè això significa que ens visita cada 15 dies el Frank Lluís. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Adri, bona tarda. Encara no entenc aquest verb que utilitzes d'espantar-se. No sé per què. Si sóc, doncs mira, sóc un encant de persona, tothom que em conegui ho pot assegurar.
Sí, un tio obert, sí, això sí. Un tio simpàtic, sí. Un tio que no porta guió a les seccions oh! I que li diu al presentador: tu no pateixis, que avui t'he preparat una sorpresa, també.
Quina rateta, per tant, però de l'alçada d'un campana. Atenció, aquí la màgia de la ràdio ens la fumem, ja
no,
ho veig.
No descarto que em sorprengui en positiu i no en negatiu. Jo no he dit el contrari, però el cert és que avui vinc a parlar de la lleixa dels herois, però no sé de què.
És que avui, Adri, com molt bé deies, tinc una sorpresa per tu, d'acord? Mm-hmm. Des del mes de... no sé si era, què era, agost o setembre, com vam arrencar?
Setembre ja.
Era setembre, sí. Ja. Sí, passada festa major.
Correcte.
I tot això. Doncs cada 15 dies t'he anat portant herois, val? Tenim aquí la lleixa cada cop més, sí, home, fornida, més farcida, amb gent del món de l'esport, no del futbol, val? Perquè ja en parlem i prou de futbol. Mm-hmm. Llavors, gent d'esports que val la pena que tinguem en un raconet de la nostra memòria, aquí a la lleixa. Avui no és que et vingui a parlar d'un heroi o d'una heroïna, sinó que el truquem, el saludem en directe i, a més, ho fem gairebé, et diria, a l'altra punta del món.
O sigui que avui a la lleixa dels herois, l'heroi el tenim a l'altra banda del telèfon. No sé qui és, no sé per què està a l'altra banda del món, però bé.
Mira, digue'm si no és un heroi algú que neix a la costa, a Catalunya, a tocar al Mediterrani, a Calella, algú que acaba de fer 35 anys, algú que sent català, naixent a vora del mar i amb 35 anys, el més normal seria que no l'haguéssim de trucar a Pyeongchang, a Corea Home. Del Sur, perquè està participant en uns Jocs Olímpics d'hivern. Algú que, contra tot pronòstic, va decidir dedicar-se
a... Ara em diràs que és Skeleton.
Sí, senyor. A llançar-se amb un tobogant per una pista de gel, a jugar-se pràcticament la vida per un esport que l'apassiona, com és l'Skeleton, com tu bé deies. Suposo que les teves dots deductives ja t'han portat el personatge, oi?
Home, i tant, tu diràs. Ander Mirambell, no?
És l'Ander Mirambell. Bon dia, Ander.
Bona nit aquí, com esteu?
Sí, bé, et dic bon dia, però de fet aquí és bona tarda i a Corea és bona nit.
Sí,
per
un embolic d'hores aquí.
Mira que era fàcil endevinar-ho i ni per una banda ni per l'altra. Com estàs?
Molt bé, content de parlar amb vosaltres, perquè crec que la ràdio de proximitat és imprescindible i content.
És un heroi, l'Ander, no em diràs que no, eh? Vull dir, t'hagués pogut ara fer el perfil de l'Ander Mirambell, buscar algun tall de veu, alguna entrevista, però dic, home, si el tenim ara mateix a Corea competint en uns Jocs Olímpics, doncs què millor que trucar-lo allà. Potser avui la trucada ens surt una mica més cara del normal.
Això
però,
hauràs de parlar però, després.
Amb administració,
quan surtis
no?
de l'estudi passes per allà, ja veuràs tu, però... Home,
però que... la cosa s'ho val.
A mi em grinyola una miqueta la part de no parlar de futbol, perquè és perico, l'Ander, i per tant alguna li deixaré caure.
Ni que sigui
però,
al final.
Serà cap al final. Però abans, ja que m'has portat aquesta sorpresa avui, jo el que sempre m'ha fascinat de l'Ander és com has acabat Ander fent Skeleton. O sigui, és una història que hauràs explicat mil vegades, però algú de Calella com acaba fent aquesta modalitat?
Bueno, de fet, nascut a Barcelona i visc a Manresa, i el de Calella és perquè l'Skeleton va néixer a Calella. Llavors, tothom em posa que sóc de Calella, però és que l'Skeleton va néixer a Calella i us explicaré com. El 2005 jo estava entrenant allà, portant un grup de nens, i vaig conèixer una persona que em va parlar del bobsleigh, aquella pel·lícula dels americans que baixaven trineu, i a mi em feia il·lusió provar el bobsleigh. Però quan vaig anar a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i no em van poder recolzar en res, vaig decidir provar alguna cosa més econòmic, i em quedaven dues opcions, tipus bobsleigh, que era el luge, que anava amb els peus per davant, o l'Skeleton cap per davant. I jo, venint del món de l'atletisme, dic, ostres, té més sentit que faci Skeleton. I així va ser, novembre del 2005, cotxe, manta, i cap a Innsbruck, a fer l'escola de pilots.
Te'n vas anar directament de Calella, quan estaves entrenant, cap a Innsbruck, per apuntar-te a fer Skeleton, sense haver-ho ni provat mai?
No, vam per internet, vam construir unes sabatilles, un tratge d'esquí de fons, tot molt, molt precari, i recordo que quan vam arribar vam agafar amb un contenidor que estàvem fent de construcció, plàstics per protegir-nos una mica els ombros com si fossin espatlleres, no? És a dir, que ens vam buscar una mica la vida en aquell moment.
I et pensaves que uns anys després acabaries participant en uns Jocs Olímpics?
Que va, ni molt menys. De fet, un o dos anys després d'aquell inici, devia ser 2007, jo estava parlant amb un dels entrenadors més importants i somiàvem anar algun dia a la Copa del Món. Però és que ja no parlem d'estar a la Copa del Món, sinó que parlem de tres Jocs Olímpics, d'haver guanyat la general de la Copa Amèrica, d'haver guanyat diverses carreres de la Copa Amèrica, un nou amb un campionat d'Europa absolut. Ostres, és que són molt bons resultats que mai hagués somiat.
Has dit construir-te les teves pròpies sabatilles. És cert allò de...
Mirant per internet, atenció.
Agafant estris de casa i això, llavors, o com ho vas fer?
Sí, en aquell moment el YouTube encara no funcionava gaire i tot que havies de mirar fotos, i tot el que era 2005 era internet per veure
tutorials
fotos.
Tutorials a YouTube, res, no?
Tutorials de com construir tus zapatillas de Skeleton encara no sortia res, no?
No sortia res. I llavors vaig veure unes fotos que eren com una espècie de pues, de punxes, i bueno, hem agafat les sabatilles de l'atletisme, i un dia que vaig baixar sota el xinus, a sota casa, vaig comprar un ratlló de formatge i se'ls va enganxar les sabatilles d'Skeleton.
Para la cinta, Ander, rebobinem. Vas baixar a un bazar d'aquests xinesos que tenen de tot, vas comprar un ratllador de formatge, o dos, un per cada sabatilla, i els vas enganxar a la sola?
Sí, amb el Rafael o l'Alberto, que érem els tres que estàvem al projecte, i així va ser. Tenim que buscar alguna cosa.
Que generós dir-li projecte, m'encanta, eh?
Un ratllador del 46
no
vas demanar, no?
Clar, sí, perquè no trobaves material, no podies ni comprar-ho per internet en aquella època.
No, les sabatilles de la marca alemana no arribàvem, no estaven esgotades, no hi havia diners, érem possible, hi havia el viatge muntat, havíem de fer alguna cosa per anar allà i poder entrenar i competir, i clar, i se'ns va córrer això. La sort que vam tenir és que quan vam arribar allà es van descollonar de riure de nosaltres.
No m'estranya.
Els brasilers van dir que farien unes caipirinhas molt bones amb el gel que picaríem amb les sabatilles i la veritat és que ens van deixar una sabatilla de segona mà i vam poder entrenar i després competir.
Amb aquells competidors que en el seu dia al final van fer la cunyeta de on va aquest d'aquesta forma, amb els anys, has acabat coincidint després, entenc, en carreres ja de caire internacional, deies mundials, etcètera, etcètera. Ha sortit el tema d'allò de, ostres, apa, que jo m'imaginaria que tu, tal com et vaig veure el primer dia allà a Innsbruck, arribaries aquí.
Bueno, lo de les sabatilles en concret no, perquè en aquella sala érem tres persones i ja no els veurà ningú més, però els vam amagar per tema del ridícul, però sí que les altres anècdotes sí que me'ls he anat trobant. Em van dir Big Dog, que és una paraula molt americana, és que ara ja ets un Big Dog, ja ets un perro grande, no? És a dir, ets un gos gran, has passat de cadella a un gos gran, no? És una de les frases que més m'ha marcat, i sí, m'he anat trobat a la gent i ara ja no queda quasi bé ningú, ja crec que sóc l'últim d'aquella generació del 2005, no? Però sí que impressionar, perquè en aquells moments pues, compartir tres una habitació, estar a Alemanya dormint a menys 20 i tenir que anar al lavabo perquè era com un albergue i el lavabo estava a 30 metres i tenies que anar amb la nuraca a fer pipí, és a dir, ostres, o a la dutxa. Bueno, són moltes anècdotes que recordo i que m'han ajudat a arribar aquí i que la veritat que em costaria passar ara ja amb 35 anys, la veritat.
L'Ander Mirambell, sens dubte, mereix un lloc d'honor a la lleixa dels herois de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A més, avui el truquem en directe a Pyeongchang, a Corea del Sur. De seguida en parlem, també d'aquests Jocs Olímpics d'hivern. De fet, tu vas debutar el 2010 a Vancouver i et vas convertir en el primer català de la història, evidentment, que participava en uns Jocs Olímpics d'hivern, en aquesta disciplina com és l'esqueleton. Et sents pioner o ja ho tens assumit dins de la teva persona, això de ser el primer que fa moltes coses al llarg de la teva vida?
Sí, sembla una mica l'Indiana Jones de l'època moderna, no? Ara vas descobrint, vas evolucionant, vas trencant fites. És fotut, perquè per l'altre costat m'agrada tenir més recursos per ser més competitiu i m'agrada tenir una estructura, però em toca viure aquesta situació i aquesta vida i em sento superorgullós, no? Així que per un costat supercontent i per l'altre a vegades penses, ostres, i si... Però bueno, no ho canvio per res.
L'i si seria, i si hagués nascut a Innsbruck, per exemple? I si hagués nascut a... no sé, a Munic? És a dir, depèn de quin país haguessis nascut, l'Ander Mirambell hagués pogut tenir un recorregut professional, olímpic, a la Copa del Món, molt més reeixit encara?
Bueno, és que no seria espanyol i crec que no hagués fet tot el que hagués fet, perquè els espanyols són d'una pasta diferent, no? Així que crec que és difícil, no? Però sí que és veritat que les estructures i tot com ho tenen muntat és molt professionalitzat, no? I no has de passar 4 anys per intentar arribar a uns Jocs Olímpics. Allà el primer any saps si serveixen o no, i els que serveixen viuen d'això. Jo a dia d'avui tinc la meva feina i tinc el meu estil de vida, que és l'esqueleton, algú que està realment acoplat, però la realitat és que no ets un esportista professional com els altres de la Copa del Món.
Mira, just per aquí volia anar també, és a dir, tu no t'hi dediques, no vius de l'esqueleton, no tens patrocinadors, sponsors que et permeten només tenir al cap l'esport, sinó que has de tenir un horari laboral, una feina com més normal, com nosaltres que fem de periodistes aquí a la ràdio, doncs tu fas alguna altra cosa, Ander.
Sí, treballo per la Lliga de Futbol Professional, en el projecte de la Liga for Sports, que és un projecte on tots els clubs de primera i segona divisió van decidir que donaven l'1% de la televisió a l'esport espanyol, i estic allà amb diferents projectes. A part de, també de ser ambaixador de la Lliga, i doncs, bueno, l'any passat em va tocar donar el premi a la millor afició de primera i de segona, així que bueno, el que toqui. Al final és un sou, és un projecte que m'encanta, perquè que el futbol sigui el germà gran de l'esport és algo maco i que no es fa enlloc, i bueno, em permet fer les dues coses, que és el meu objectiu.
A l'hora d'entrenar, per això, hem comentat els inicis, però després, un cop ja comences a dedicar-te, a prosperar, etc., com ho fas? Perquè, clar, entenc que aquí es treballa l'explosivitat, la velocitat per poder baixar després amb força embranzida inicial per aquestes baixades, però tu pots treballar la vessant, podríem dir, física, però després, a l'hora de tenir una mica de tècnica per baixar, això ho fas o no ho has de fer, o si no, aquí és impossible.
És impossible.
És a dir, no puges al Tibidabo d'octubre i et llances cap a Barcelona, no, no, això no va així,
ni al Waterwall, ni el lloc d'aquest, no, ho havia pensat, però no, encara no hi ha l'atracció. No, de fet, és impossible. D'octubre a març, depenent del pressupost, pots fer més o menys baixades. Hi ha països que tenen el seu simulador i nosaltres, doncs, bueno, molt treball visual, molt treball mental. Al final, la ment és una de les coses més importants que té un esportista i si la potencies i treus el màxim rendiment, pots fer moltes coses, no? Des de simular baixades fins a preparar-te amb situacions de nervis, de tensió, etc.
Simulem radiofònicament una baixada, perquè jo cada cop que et veig baixar, la veritat és que intento posar-me al teu cap i, evidentment, tu no estàs pensant en quina velocitat portes i això, sinó en intentar anar el més ràpid possible i per on toca. Però a quina velocitat pots arribar a baixar? Què passa pel cap d'un esportista que és que, clar, des de fora sembla que t'estàs jugant la vida
allà
tirant-te
de
cap cap avall.
Doncs mira, la meva marca personal d'aquest any han sigut 141 km per hora al circuit de Whistler de Vancouver. Cap per davant, sí, sense cap protecció, només amb un casc. I, bueno, aquesta última baixada, que per mi ha sigut molt bona, encara que el resultat no era el que esperava, doncs els primers metres és under, empeny com un cabró, fot-li fort, puja del trineu, relaxa't, agafa aire, passes la curva 1, passes la curva 2, que era molt, molt difícil, i, hòstia, que bé m'ha sortit. Hòstia, que bé la 3. Ostres, ella, aquesta. Buah, les que ho estic bordant, no? I vas vivint-ho així. Si em passa com a la segona baixada, que vaig cometre un error, dius, joder, Ander, la que has liat. A veure si ho arregles a la següent.
Però bueno, això vol dir...
Però això vol dir que
tens temps de pensar realment en la part tècnica, en com està sent el descens?
Sí. Intentes no pensar en el que ha passat, sinó el que estàs vivint. I clar, si jo cometo un error, m'haig d'anticipar la següent corba per poder-ho arreglar. Per tant, bueno, quan estàs relaxat, encara que no ho sembli mentida, passen moltes coses pel cap, moltes. Intentes quedar-te amb les importants.
Ara t'hi has referit, Ander, no ha pogut ser als Jocs Olímpics de Pyeongchang, has fet una molt, molt, molt bona marca,
sí, tant.
Però has quedat fora de la competició. Quina sensació et queda? Perquè costa molt arribar-hi, tu em sembla que et vas classificar a Sant Moritz, a Suïssa, vas obtenir la classificació pels Jocs Olímpics, llavors és com molta alegria, no era la teva primera vegada, però ja consolida una bona trajectòria també als Jocs d'hivern.
De fet, és la millor classificació, clar, tot i no haver pogut passar l'últim tall.
Quin balanç en fas?
Bueno, el 23è és just, la veritat. Havíem preparat la temporada per arribar frescos aquí. És veritat que la nit abans de la competició vaig estar en febre i no vam sortir el ràpid que teníem que haver sortit. És a dir, la sortida... Volia fer marca personal, els primers 30 metres i no ho vam aconseguir. Pot ser una mica pel refredat que tenia. I la baixada doncs, va ser, però bueno, la primera. Vaig quedar 3 o 4, 35 centèsimes al top 15, vaig quedar fora del top 20 i vaig pensar que si amb una baixada tan bona i tan perfecta era incapaç d'estar al top 20, tenia que arriscar la segona. Me la vaig jugar a la segona, vaig cometre aquest error. Per buscar massa el sostre vaig sortir malament i allà em vaig quedar ja fora del top 20 definitivament i la tercera baixada intentar remuntar, vam remuntar però no el suficient per estar entre els 20 millors que feien la quarta baixada, que és com la final, no? Bueno, una mica no decebut, però sí que no content, perquè l'objectiu era estar entre el top 20 i més quan aquesta temporada hem estat a quasi totes les carreres. I la veritat és que em sap greu per això, però quan ho dones tot i veus que t'ha fallat el material i que no has tingut potser les millors eines, no és que sigui una justificació, però dius, ostres, que ho he donat tot, no puc més, no? És com quan juga un equip gran contra un equip petit, xutes 5 vegades, fas 5 pals i et foten 2 gols en 2 jugades. Doncs és que, què vols fer-hi? Pues, aprendre i fer un millor proper partit. Doncs a mi em passa el mateix.
L'Ander Mirambell acaba de fer 35 anys, acaba de participar als Jocs Olímpics de Pyeongchang. Qui sap si potser és la seva última experiència olímpica? Ves pensant la resposta, que ara t'ho demanem.
Has vist, Frank, com l'Ander ja feia el símil futbolístic.
Sí,
és dels meus, va al seu terreny.
S'ho fa sobre.
Estic segur que ha parlat de 5 ocasions de cara a porta i li ha vingut al cap l'escut de l'Espanyol. Estic convençudíssim. Eh?
Amb el Villarreal van tenir molta sort. Però vaja, abans, respon-nos això, Ander. Acabes de fer 35 anys, veus com una fi de cicle, fent un altre símil futbolístic, també dins de la teva trajectòria esportiva / olímpica, en aquest cas?
Bueno, no sé si la paraula és fi de cicle, sí que canvi d'etapa. La gent en sigui conscient, a la Copa del Món de Winterberg, un company que té 39 anys va quedar tercer, és a dir, que es podria arribar als propers Jocs Olímpics. L'única condició que poso és que siguin competitius, és arribar per competir, no per acabar el 25 o el 26.
No per fer-te la foto i penjar-la a Instagram, no?
No, la foto ja la tinc unes quantes, però si no són competitius els propers 2-3 anys, no em veig amb cor amb arribar. Si tenim eines i podem continuar evolucionant i aconseguir millors resultats, estarem allà, ho tinc claríssim.
Per cert, Ander, ara que parlàveu de fer la foto i prou, vaig veure una fotografia que me l'has d'explicar. Què va passar amb un policia coreà allà a Pyeongchang?
Bueno, això va ser ahir la nit, fa just 24 hores. La Via Olímpica està a 45 minuts d'un poble on havíem quedat per sopar amb uns periodistes i no hi havia taxis ni autocars i vaig començar a caminar. Dic, bueno, ja arribaré. I al mig camí em va recollir la policia que compte anava, amb una jaqueta blava i tot disfressat de la roba olímpica, i em van pujar i em van començar a fer preguntes i al final em van portar a taxistes. Amb la sorpresa que quan vaig arribar, jo li vaig dir que feia skeleton, el campió olímpic d'skeleton masculí és un coreà, que és un heroi a dia d'avui, es van voler fer una foto amb mi. I aquesta és la foto que he penjat al Twitter.
Meravellós, eh? Quina Boníssim. Història. Per cert, què tal Corea? Què tal Pyeongchang?
Bueno, diferent. No sé, una mica estrany. No és potser tan asiàtic com podria ser Xina o Japó, però sí que tenen una tendència a voler ser europeus o americans. I llavors es fa una mica estrany. Em sorprèn molt. De fet, l'altre dia vaig enterar que la gent que portem barba és lleig, és brut.
Ostres!
Però imagina't, és una cultura estranya, sí, sí.
Però si ara està molt de moda, no s'ha de portar barba?
És molt europeu, no, això, ara?
Sí,
que va. Aquí a Corea, si vens amb barba, no lligues. Si algun dia venir algun dia de vacances...
Evidentment t'has afaitat, no?
I amb cremes.
T'has afaitat, ja. T'has rasurat tota la cara.
No. Que va. Jo no. Jo tinc el meu estil i no el canvio. A més, les noies a casa em tiren més, és a dir que...
Ander, fes-nos alguna recomanació, no sé, algun menjar, alguna visita del que hagis pogut tu gaudir aquests dies, que més enllà de competir també fas una miqueta de turisme, entenem, en uns Jocs Olímpics.
Sí, he tingut 2 dies. Vaig baixar a Seul, a nivell de turisme em va impactar una espècie de passeig, com el que teniu allà a Sabadell, on està ple d'edificis amb finestres gegants, i cada finestra és un karaoke. És a dir, pots tenir un edifici de 3 plantes amb 15 habitacions de karaoke que des del carrer es veuen com canten.
Boníssim!
Em va impactar molt això.
Vas cantar o no?
Sí, vaig estar 45 minuts cantant.
Podem dir quin és el teu hit, el teu gran hit, quin seria?
Bueno, vaig intentar cantar Wonderwall d'Oasis, però m'has donat una puntuació patètica i no vaig voler, no us diré les puntuacions, som molt dolent cantant. I després vam entrar en un... Aquí el béisbol és l'esport rei, vaig entrar en una espècie de saló recreatiu on hi ha una màquina que llença pilotes i pots batejar, i et diu lo lluny que piques i tot això, i em va impactar molt. Bueno, i després el tema dels videojocs, a mi m'agraden els videojocs, vaig entrar en una casa de videojocs que diuen ells, que és com un saló on hi ha com 50 ordinadors o 100 ordinadors, tots jugant a l'ordinador, i tenen des de llits per dormir fins a cuiners. És a dir que...
Perquè sigui un non-stop, eh? És a dir, fas la becaina i segueixes jugant ràpid, ja.
Sí, a més, és 1 euro una hora, i la gent va jugar allà perquè els ordinadors són millors que els de casa, i estan jugant, doncs, bueno, al Battlegrounds, al League of Legends, bueno, parlaríem de videojocs una bona estona ara, però em va impactar molt veure aquell ambient fosc, estrany, tots concentrats amb els cascos, només sentir el soroll del teclat i del ratolí, no sé, molt, molt impactant.
Doncs fem una cosa, un altre dia et tornem a trucar, perquè ara ja ets integradíssim aquí a la Lleixa dels Herois, amic de l'Hotel Suís i de Ràdio Sabadell, et truquem un altre dia, parlem de videojocs i parlem de futbol i de l'espanyol i del que calgui, d'acord?
Perfecte, i del Sabadell, que tinc el meu fill que em va ajudar a guanyar la Copa Amèrica, el teniu allà, i sóc bastant del Sabadell aquesta temporada, així que...
Molt bé, sí senyor.
Encara l'enganyarem un dia per fer de comentarista d'un partit del Sabadell. Quan vulguis, portes obertes, tu mateix, Ander.
Fet.
I llavors, no pateixis que dinem i busquem un bon karaoke per després.
Bueno, el karaoke no ho veig tan clar, però sí que parlarem amb Rafa Maranyón, que coneix un parell de restaurants, i així em convideu a un dels seus.
Queda fet, eh? Apuntadíssim. La propera ens veiem aquí cara a cara a Sabadell.
Perfecte.
Gràcies, Ander.
Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada. Vagi bé. The time to listen to me whine.
Bona sorpresa.
Què et sembla? No, res. Truquem a un olímpic que està a Pyeongchang, a Corea del Sud. A més, l'acabem enredant perquè vingui aquí a Sabadell a dinar, a veure un partit a la nova Creu Alta.
Paguem a mitges, per això?
Home, i tant, evidentment.
Perfecte.
I a veure si afegim en Sergi Garcés i així paguem a terços.
Sí, tres.
A terços, que jo crec que la divisió ens sortirà millor.
Ara negociem
un petó, Sergi, eh? Jo sé que et deixes enganyar ràpid i fàcil.
Frank, d'aquí a dues setmanes més, aquí a la Lleixa dels Herois.
Tindrem una altra trucada i gairebé et podria dir que és una trucada...
Per sorpresa, també, o...
Fundacional.
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 Bé, doncs... Espereu d'aquí a 15 dies per saber-ho. Malauradament jo també hauré de fer el mateix. Per tant, estarem en el mateix punt l'audiència i servidor. Frank, que vagi genial. Fins aleshores, a veure amb què em sorprens.
Gràcies, Adri.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... Bon viatge.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, setena cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcancer.com amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Vius a Sabadell?
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música...
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Gramat. Nosaltres escoltem...
Estudiar anglès pot ser això. O... Entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig i tres quarts de tres, per tant, tram final de programa aquí a l'Hotel Suís. Canviem radicalment de qüestió, anem a parlar de pàdel i anem a parlar del Campionat de Catalunya que se celebra al Prat de Llobregat aquest cap de setmana, des de divendres fins diumenge, i en la presència del Cercle Sabadellès. De fet, tenim a l'altra banda del telèfon a un dels jugadors, el capità de l'equip de pàdel del Cercle, que no és un altre que l'Enric Chapellí. Enric, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé amb quins objectius arribeu a aquest campionat, perquè ara em deies, per exemple, el primer rival serà el subcampió, l'indoor tennis Granollers. Per tant, no sé si això condiciona una miqueta l'objectiu final del campionat o no.
Sí, està clar que el quadre sempre condiciona una mica. Però bueno, la veritat és que aquest any anem amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Tenim un equip molt jove, molt bo... ens portem molt bé i bueno, pensem donar la sorpresa, almenys intentar-ho.
Per fer-nos una idea, el campionat l'any passat, per exemple, el va guanyar el Barcelona, que va ser precisament el vostre butxí, va ser el butxí del Cercle a les semifinals. És un campionat que juguen 8 equips masculins d'una banda, 8 femenins per l'altra, i per tant, arribar a semifinals seria un bon resultat, el poder sorprendre a l'Indoor Granollers, o...?
Per suposar, tot el que sigui mantenir-se a la categoria, pues ja és un èxit, perquè com tu dius, només hi ha 8 equips en tot Catalunya. Ara, jo penso que podem arribar a semifinals i per què no donar la sorpresa i classificar-nos per la final. Si més no, això és el que intentarem. Ja et dic que tenim un equip molt compensat, gent que juga molt bé, i qui vulgui guanyar-nos s'haurà de lluitar.
El Cercle va acollir l'altre dia el campionat de segona, la setmana passada. Aquest serà el Prat. Això de jugar a casa o fora, en el món de l'esport i en el periodisme sempre preguntem si afecta molt, no afecta massa. En el món del pàdel no és molt decisiu, no?
Bueno, a mi m'agrada sempre jugar a casa, perquè, mira, l'any passat vam fer el torneig a casa, com bé dius, i les pistes estaven que feien goig. La gent molt a sobre, molt volcada, i vulguis anar a això, t'esperona i et fa lluitar encara més del que estàs disposat a lluitar. Per tant, a mi m'agrada. Potser hi ha gent que sí que diu que té més pressió o el que sigui, però jo com a capità i com a jugador que he sigut, a mi sempre m'agrada que la gent estigui més a favor meu que no en contra.
Ho dic sobretot perquè el món del pàdel sí que s'ha posat molt de moda últimament, però a diferència d'altres esports, potser més a nivell d'usuari que no seguidor, no? A vegades, com és un esport molt agraït, en el sentit que agafes una pala, una raqueta, i amb dos cops ja dius, va, vinga, puc prosperar una miqueta, com a mínim puc jugar i passar una bona estona jugant a pàdel, potser, clar, quan veus un nivell professional no té res a veure, absolutament, però no sé si des de dins teniu aquesta sensació que a nivell usuari tira molt més el pàdel que no com a espectadors.
Correcte, tu ho has dit claríssimament. El pàdel és un esport superagraït, molt fàcil de jugar, i per poc que facis ja pots començar a jugar un partidet i passar-t'ho bé i passar l'estona. Això és així, no hi ha cap mena de dubte. Ara, també és veritat que cada vegada és més professional. Cada vegada hi ha més gent que entrena, que s'hi vol dedicar, hi ha molts aficionats que en saben, que no en saben, i això fa que cada vegada en aquests tornejos hi hagi més gent i la gent vingui a veure-ho i sigui un espectacle. Però sí que és veritat que és un esport molt agraït. Per això hi ha tanta gent que s'ha aficionat, perquè és molt fàcil de començar a jugar i poder fer partidets.
I dins d'això el Cercle, que també hi aposta, perquè és una entitat que, més enllà del tennis, que segurament sigui la raó de ser històrica de l'entitat, també aposta per d'altres disciplines, i la millor mostra és aquesta secció de pàdel.
Per suposat, sí, el tennis és l'esport principal del Cercle i és històric, sempre ha sigut així i jo crec que sempre serà així, però el pàdel ha pujat amb moltíssima força i hi ha molts socis que s'han apuntat només per jugar a pàdel i ha crescut moltíssim.
L'últim, Enric, dèiem, donar la sorpresa, l'objectiu del Cercle Sabadellès, mirant una miqueta més enllà, si mirem, per exemple, els favorits, els candidats a la victòria, dèiem que l'any passat derrota semis 4-1 contra el Real Club Tenis Barcelona, que va ser el campió final, guanyant precisament a l'Indoor Granollers. Si et faig fer una llista, una travessa ara, de qui veus com a candidat a la victòria final?
Jo crec que aquest any guanyarà el Polo, perquè té un equipàs. Té el Vela Esteguin, que és el millor jugador del món, o sigui que tindrem la sort de poder veure'l i poder disfrutar-lo, i jo penso que guanyarà el Polo. Llavors, per sota, que estem nosaltres, està el Barcelona, està el Granollers, doncs, bueno, la cosa està molt igualada. Nosaltres ja et dic que intentarem posar les coses molt difícils i poder arribar el més lluny possible.
Una autèntica estrella, d'això del pàdel Vela Esteguin, que aquest sí que ha transcendit a nivell mediàtic, segurament, sí, més enllà d'uns i altres.
És un espectacle.
Enric Chapallí, capità d'aquest equip de pàdel del Cercle, tota la sort del món, i a veure si ens doneu aquesta sorpresa que deies tu de donar molta guerra en aquest campionat de Catalunya. Una abraçada.
Ho intentarem. Moltes gràcies per tot. Adéu.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Del pàdel al vòlei parlem ara amb el director tècnic i a la vegada entrenador del sènior femení del Club Natació Sabadell, amb l'Hugo Gotuzzo, que ens visitava fa ja unes quantes setmanes per aquí pels estudis de Ràdio Sabadell dins l'Hotel Suís, i que avui volíem felicitar-lo també perquè en aquell moment deixàvem la cosa més o menys encarrilada, amb bones sensacions en els dos sèniors de l'entitat, de la secció de vòlei del Natació Sabadell, i la veritat és que continuen ben amunt, tant un com l'altre, especialment el femení. El femení. Hugo, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Déu-n'hi-do la temporada que esteu fent, eh?
Bueno, sí, está siendo bien. Las cosas por ahora siguen encaminadas, por lo que habíamos hablado aquella vez. Y bueno, ahora en el femenino, por ejemplo, este sábado estamos segundos y jugamos contra el tercero, y es prácticamente decisivo el partido de cara a una posible clasificación para el ascenso.
Tornava a dir justament ara. Veniu de guanyar el Bordils remuntant 1-3, sou segones amb 40 punts, per sota tercer al Sant Cugat, un històric del vòlei de casa nostra. El de dissabte és clau, eh?
Sí, el otro día empezamos un poquito dubitativos y encima estamos ahora con jugadoras con exámenes o enfermas o esto, el otro, entonces estamos siempre tirando de cantera para completar la plantilla, pero por suerte las chicas lo están haciendo muy bien y como dijiste, ¿no? Remontamos, pudimos sacar un partido muy importante en una cancha muy difícil que es en Girona, en Bordils, y ahora preparándonos para lo que viene este sábado, ¿no? Se juega prácticamente la mitad de la temporada en este partido, tanto ellos como nosotros, porque ellos, si no ganan los tres puntos y nos acortan la distancia, prácticamente dicen adiós a sus posibilidades. Así que nosotros vamos con esa tranquilidad de que a lo mejor repartiendo puntos también nos sirve.
El Vall d'Hebron és el líder, que té 48 punts, a 8 de distància, però amb una jornada més. Queden 5 partits. Molt lluny o encara és possible, fins i tot si som molt, molt, molt optimistes, de mirar cap amunt?
Bueno, la verdad es que tampoco depende de nosotros, porque si bien tienen un partido de más, aunque nosotros lo vamos a completar, digamos, este viernes que jugamos, recibimos al IPSA de Gran Canaria, ganando nos ponemos a 5 puntos. Todavía tenemos que jugar contra ellos y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que de todas maneras, aún ganándoles en cancha de ellos, cosa que es muy difícil porque la verdad que es un equipazo, está un escalón por encima del resto, por lo menos lo que está demostrando esta temporada, pero no dependería solamente de ganar ese partido, tendrían que perder algún punto más o algún partido más y nosotros ganar todo lo que resta. Por lo tanto, es una posibilidad, pero no es algo que nosotros tengamos en la cabeza, ni mucho menos. Nosotros competimos desde el primer día contra el segundo, contra el tercero y el cuarto, ¿no? Y bueno, ahí es donde hicimos un buen papel cuando fuimos a la cancha del cuarto ganando 2-3 y ahora queremos sacar el partido adelante contra San Juan, que ya perdimos en la primera jornada, en la primera vuelta, perdón, y bueno, lo vemos ahí sí esta vez decisivo.
Doncs divendres aquest partit davant del conjunt canari de l'IPSA, com comentàvem, a partir de les 8 a les Naus, l'endemà dissabte a les 6, partit transcendental davant del Sant Cugat. No em vull estar, ja que tinc el director tècnic de la secció de vòlei del club a l'altra banda del telèfon, de preguntar-te també, Hugo, per l'equip masculí, que no és segon com les noies, però també bona temporada, tercers, 31 punts, a només un puntet del Muro, i després d'haver perdut aquesta última setmana la pista de l'Encamp, que és el líder. Per tant, una derrota que classificació en mà, diríem, que es va complir malauradament el pronòstic, però també gran temporada la que estan fent els nois.
Sí, completamente. Sí, es un equipo que lo está haciendo muy bien. El otro día teníamos esperanza de rascar algún puntito en la cancha del líder, sabíamos que era muy difícil, estuvimos cerca y bueno, siguen las esperanzas intactas, porque todavía en las dos últimas jornadas también tenemos que enfrentarnos contra Muro y bueno, todo está abierto para cualquiera de las posibilidades. Me parece que es un poco parecido, ¿no? Es algo similar, un equipo que prácticamente va líder y está prácticamente clasificado, y otros dos o tres que están tanto en femenino como en masculino, que están peleando por esa segunda plaza que da derecho a la fase de ascenso a Superliga 2. Así que los chicos están muy entusiasmados, trabajando muy bien, muy duro, y yo creo que lo van a sacar adelante.
L'última, Hugo, si et pregunto per fases, si ara mateix a 20 de febrer et dic d'aquí unes setmanes et veus jugant fases amb nois i amb noies?
Bueno, es algo que tendrá que ver el club, ¿no? Yo creo que primero y principal que se realice la fase de ascenso, porque por ejemplo en femenino hace 2-3 temporadas que no se vienen haciendo, porque los equipos, bueno, los dos, los que son primeros de grupo suben directamente y los segundos no tenían intenciones por cuestiones económicas o por lo que sea de acceder a Superliga 2. En este caso creo, tanto en masculino como en femenino, que hay clubes deseando hacer la fase de ascenso, organizarla y que se compita por esos puestos en Superliga 2, ya que ahora sí que la gente está apuntando más a poder subir. Nosotros lo que nos tenemos que centrar es en la parte deportiva. Luego el club decidirá si conviene o no participar y demás. Yo creo que sí, que no nos van a negar la posibilidad de, por lo menos, de jugarla. Luego, si subimos o no, será una cuestión de ya para la temporada que viene.
N'estarem ben atents aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. Director tècnic de la secció de vòlei del Club Natació, Hugo Gotuzzo, enhorabona per la temporada que esteu fent i res, a rematar-la com toca, començant pel partit contra el Sant Cugat. Una abraçada.
Ojalá, muchas gracias. Un abrazo para todos.
I seguim parlant d'èxits de l'esport local, per exemple, dels 4 podis que ha aconseguit el tenis taula sabadellenc al Campionat de Catalunya per veterans, disputat a Calella en els últims dies. Precisament, el Natació Sabadell va proclamar-se campió a la categoria de més 50 anys i segon a la de més 40. Pere Veix, jugador del club, remarca el bon paper fet pels nedadors.
Evidentment, quedar primers amb més 50 i segons amb més 40 i quarts finalistes, també el segon equip de més 40, està molt bé.
El Ciervo, de la seva banda, va ser tercer a més 50 i a més 60, dos bronzes. Per tant, l'equip de més de 50 anys va perdre semifinals contra el Natació Sabadell, precisament, i va pujar al podi gràcies a la seva victòria a la final de consolació contra el Barcino. El més 60 també va acabar tercer, com diem, derrota contra el Poblenou i triomf davant del Calella. Francesc Castells, palista del Ciervo, destaca la dificultat que suposa per un club com el seu aconseguir aquestes fites.
No vol dir, estic jugant bé tota la temporada, has de jugar bé el dia que toca. Llavors, a veure, el Ciervo és el club que a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya té més títols. Llavors, això d'anar engruixint el catàleg de títols del Ciervo, pues, ens enorgulleix molt a tots i ens fa molt contents.
La pròxima cita a nivell de veterans serà l'estatal de tenis taula. I a la Copa Catalunya de Bàsquet, amb la disputa de la Copa del Rei, ni Sant Nicolau ni Bàsquet Pia van jugar a petició dels seus respectius rivals, que van viatjar cap a Gran Canària. L'únic que va jugar i que va perdre va ser el Natació Sabadell, que va caure a la pista del millor equip en atac de la categoria, el Martinenc. Els nedadors arribaven a Barcelona amb 4 baixes de jugadors del primer equip i amb l'objectiu que tothom tingués ritme de competició. Com ja preveien, l'encert exterior va acabar penalitzant massa al club en aquest 88-55, com ha explicat el seu entrenador Miguel Ángel Gómez.
Hemos sido capaces de mantener un tono bastante bueno en la primera parte. Ellos siguen estando en un estado de gracia muy, muy, muy grande, sobre todo en lo que es el acierto en el tiro exterior. Y bueno, aunque nos han cogido una ventaja de 20 puntos ya en la primera parte, pues bueno, el tercer cuarto hemos conseguido empatarlo y bueno, ya al final del partido, pues bueno, ya el partido ya estaba decidido y lo que nos hemos dedicado ha sido a probar cosas tanto en ataque como en defensa.
Gómez va donar minuts també al júnior Martí i al vinculatisme en aquest duel contra un dels rivals de la part alta de la classificació, aquest martinenc millor atac de la categoria. Repassem d'altres informacions en format més breu. Per exemple, l'estatal indoor de València d'atletisme, Montse Mas no va poder pujar al podi com esperava als 3.000 metres. La sabadellenca va ser vuitena en una cursa guanyada, com era de preveure, per Maitane Melero. Mas va aguantar el ritme els dos primers quilòmetres, però la velocitat era massa alta.
Bueno, vaig lluitar-ho tot el que vaig poder i allà vaig estar al principi per totes. De fet, em notava bé i m'havia de provar. O sigui, després, mira els temps de pas que vam fer i que era molt agosarat fer-ho.
Diu Mas que tractant-se d'una nova distància que només es fa a pista coberta necessita una miqueta més de rodatge per rendir millor de cara a l'any vinent. El balanç d'Alexi Rodríguez, de la seva banda, és pitjor del previst. Després de guanyar una setmana abans el Campionat d'Espanya Sub-23, l'atleta del Barça no va passar a la final dels 1.500, quedant-se massa lluny, novè a la seva semifinal. Ara espera ser convocat per la catalana al cross per treure's l'espina.
Sempre a criteri hi ha 3 places per cometre Catalunya, 3 a criteri, però bueno, sempre s'ho guarden per si de cas, però bueno, esperem que estigui dins i si no, pues, els que van també s'ho mereixen.
També als 1.500, l'atleta de la Jazz, Llorenç Esteve, va ser desè en una altra de les semifinals, mentre Roberto Tello, sabadellenc del Pontevedra, va ser sisè a la seva semi del 400. I el Global Bàsquet suma 5 derrotes seguides a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, l'última 47-76 al Pavelló del Nord, davant de la Beconsa del Ferrol. Per Òscar Trigo, l'entrenador dels sabadellencs, el problema és la manca de confiança dels seus jugadors.
Ja tot s'aprèn, és important, no? Jo em quedo també que aquesta situació fa que els meus jugadors, els joves jugadors, creixin, no? Perquè per passar aquests moments d'angoixa genera que el jugador hagi d'aprendre, no?
A veure què passa. A veure què passa. La pròxima cita pel Global serà el dia 4 de març a la pista del Salto Vera Vera Basc, el que Trigo considera que serà un duel directe per no complicar-se més la vida del compte en aquesta categoria intermitja del bàsquet en cadira de rodes estatal. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Demà més teca, per exemple, la prèvia del Campionat d'Espanya de Cross, que la ja es disputarà amb 6 equips a Gijón, o també tindrem, ja ho direm bé, jugadors que hagin passat pel Sabadell i també per l'Atlètic Balears. Una abraçada des del control de so del Toni González a les vies de so. Més informació @radiosabadell al Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi genial. Cuideu-vos. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.